Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
L'endemà de la Candelera. Bona tarda, dijous 3 de febrer. Si la Candelera plora, l'hivern és fora. Si la Candelera riu, l'hivern és viu. Bé, va riure. Que què voleu que us digui? No sabem què ens portarà aquestes últimes setmanes d'hivern. Ja ho veurem. Això de la marmota, doncs no li feu gens de cas. El seu índex d'encerts és d'un 37%. No va fina aquesta marmota, ja us ho podíeu imaginar. Però és una tradició, com moltes d'altres, en aquest dia de la Candelera. No tan sols a Catalunya, sinó també molts d'altres indrets. I és tradició que aquesta hora, des de fa pràcticament 10 anys, Meteo Mauri o Grim Meteo Mauri. Avui, Meteo Mauri, anem cap a la neu, a Vall de Núria. Ens escapem cap a Blancafort, a la Conca de Barberà. Un personatge, el Ramon Bartolí, ja veureu. Meteo Ambient, amb en Gallego, Meteo Mar i Meteo Temps, fusió per parlar de pesca amb el director general de pesca. Però atenció, més que director general de pesca, que ho és i molt, és un científic de primera línia i això ens agrada. Meteotaula, Eduard Pons, del celler Clos Pons, nits de boira. Som digitals, Cat Ràdio, meteomauri, @catradio, 28.400 a Facebook i fregant els 63.000 seguidors.
Quin temps ha fet?
Els 63.000 seguidors a Twitter. Ens ho havíem descuidat. I el temps que ha fet, doncs, què voleu que us digui? Un temps per llogar-hi cadires, sobretot marcat per l'absència de precipitacions, per temperatures molt baixes en hores nocturnes que han anat revifant, per inversió tèrmica i per unes últimes 48 hores càlides. Dragon Khan termomètric, amb valors rècord en un mes de febrer en alguns observatoris pirinencs.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Doncs tenim finalista de la setmana i, atenció, també és finalista del mes de gener, o més que finalista del mes de gener, el guanyador absolut del mes de gener. És el Narcís Guinó. Narcís Guinó amb una bonica estampa en el gorg del torrent de la Cabana. Això sí, l'estampa és molt bonica si no fos per la massificació. Foto del 30 de gener. Atenció, Narcís, t'emportes un xec regal amb una experiència de 2 hores per a 2 persones. No a l'espai gel, com a la foto, sinó a l'espai cel. Caldes de Montbui, gentilesa del balneari Termes Victòria. Això sí, les dates a concretar amb el balneari.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Doncs bona tarda, això és Mar. Mario Vizcarro, com estàs?
Pues molt bé, Francesc Mauri.
És Meteotemps, bona tarda, i és Meteoambient, José Luis Gallego, bona tarda.
Bona tarda, encantat d'estar a Meteomar, perquè és un àmbit molt proper a Meteoambient i sempre s'ho queda tot el Mario.
Sí. Home, o sigui, per això el tenim amb ell.
Estic encantat d'envair-lo i d'entrar al seu negociat.
Perfecte. I avui aquestes 3 seccions faran que tinguem força minuts per esplaiar-nos, per entrevistar el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, que és Sergi Tudela, Casanovas. Sergi Tudela, bona tarda.
Molt bona tarda.
Fantàstic. Director general de Política Marítima i Pesca Sostenible i científic internacional de primer ordre d'aquest àmbit, és a dir, de biologia marina, d'aquest recurs, especialista en el Mediterrani. Ja sé, Sergi, que tu ets una persona modesta i que ara em diràs no n'hi ha per tant, tot el que vulguis.
Cada cop queda més lluny, també, eh? Vull dir, ja són uns quants anys en la gestió i això de fer de científic ja, ja ho recordo amb enveja. Eh?
La bicicleta no s'oblida.
I, i una tasca feina BBF que permetem que marqui en fluorescent.
Sí, senyor.
Molt important.
Sí, senyor.
I que li dona pes. Li dona pes.
Per tant, això ens garanteix que des del director general de pesca fins a baix de tot, doncs hi ha una cadena de coneixement, de decisions que es prenen segurament més, podríem dir, consensuades, potser que en d'altres departaments o d'altres àmbits. Sergi, jo no et faré la pregunta aquella de ràdio o televisió, recerca científica o...
Ui, seria molt difícil de respondre, això.
O la d'això, però has lidiat amb Brussel·les, has lidiat amb Madrid, has lidiat amb la Generalitat, etc. El Mediterrani té consideració? Des de Brussel·les, el Mediterrani existeix o es mira molt, molt, molt cap a l'Atlàntic?
A veure, l'experiència, i és una mica una motxilla que portem, tant en l'àmbit científic...
I com... més enllà, des de Madrid es mira l'Atlàntic o es mira el Mediterrani? Mira,
faré una resposta una mica general i global i que segurament podem aplicar a altres àmbits. No? És a dir, jo crec que és un tema més de geopolítica, i és una experiència, com tu has dit, una mica llarga en diferents àmbits. No? És a dir, els mediterranis, no? Per sortir a la foto, hem de fer el triple o el doble de feina que altres. O que... M'explico? I crec que amb això està tot dit.
Sí.
No?
Els de Mollerussa, per sortir la foto, hi ha d'haver 5 cotxes cremats. A Barcelona en crema un i surt a la foto.
Exacte. Bueno, jo no entraré en Mollerussa, en debats territorials.
Mediterrani.
Però em refereixo quan comparem amb el nord d'Europa, amb el món anglosaxó, has de fer molta més feina, no? Per tenir aquella credibilitat, aquella facilitat, aquella visibilitat, no? Que potser la feina que has fet doncs mereix, no? Però vaja, crec que s'està a l'alçada, s'està fent una feina, bueno, enorme i a molts àmbits, i crec que cada vegada doncs se'ns té més en consideració. Per exemple, us donaré un exemple d'avui mateix, no? Ara al febrer, en el marc de la presidència europea, no, de la Unió Europea, doncs hi haurà la One Ocean Summit, no? Una cimera internacional sobre els oceans que es fa periòdicament, crec que són cada 2 anys. I enguany toca a Brest, és de caps d'estat, i avui s'ha posat en contacte amb nosaltres doncs Radio França Internacional, els vostres col·legues, diguem, de l'altra banda dels Pirineus, per fer-nos avinent el seu interès en fer un reportatge per il·lustrar doncs aquesta cimera internacional que es farà a França, a nivell internacional, enfocalitzada en el nostre model de cogestió pesquera. Home, això és un goig, i això d'alguna manera
això...
vol dir alguna cosa, no? També.
Home, vol dir que això es coneix. Vol dir que José Luis, ara anirem al Mario, vol dir que, bé, hi ha una feina feta que és admirada, valorada, potser millorable en alguns aspectes,
segur,
com tota
segur,
la vida,
segur.
Però que marca una tendència.
De fet, jo sóc contrari a aquesta afirmació que fa molta gent de manera gratuïta, segurament el Mario convindrà amb mi, de que el Mediterrani està mort, el Mediterrani és un mar de plàstic, el Mediterrani està esgotat... Ho nego radicalment. De fet, tots els que som nascuts al Mediterrani encara gaudim i crec que aquest... Ni posant-nos... acabaríem amb aquest mar.
Sí, perdona, José Luis, perquè jo tinc aquí del guió un... vaig estar llegint entrevistes, etc, i un dels titulars de premsa o no sé on col·lapsa el 2025. Ostres!
Fixa't, el catastrofisme...
Mario,
catastrofisme,
a la ràpida ho veieu, això?
A la ràpida, gràcies a Déu, veiem a 3 coses, però si haguéssim fet cas a totes aquestes dates finals, jo trobo que la humanitat s'hagués quedat a l'edat mitjana. És a dir, ni el calendari maia, ni res de tot això,
jo penso que tenim una...
Sergi,
una
Tudela, mar... científic.
Sí, ara...
Vinga.
D'acord,
sí.
Ara m'has pillat d'alguna manera, no? Però sí que és veritat que tenim una mar, uns ecosistemes, no?, al Mediterrani, enormement resilients, no? Molt més del que haguéssim pogut sospitar, no? De fet, ja fa anys hi havia una espera a la FAO, que ara ja és mort, en John Cady, que s'havia inventat el terme de la paradoxa mediterrània, en deia ell. Com és possible que 2.000 anys després d'estar explotant d'una manera intensa, no?, aquesta mar, ja, abans dels romans ja, no? Com és possible que encara trobem lluços? La pregunta era aquesta, no?
És possible, Sergi, que la resposta estigui en que els que més han cuidat el mar han estat els pescadors?
Bé, parcialment és cert, és a dir, parcialment hi ha hagut una tradició d'autogestió, no?, que és innegable que ha existit. És veritat que en temps moderns s'ha desgavellat, com tot, no?, és a dir, quan s'ha produït la centralització de la gestió pesquera des de les capitals, no?, d'alguna manera s'ha perdut, no?, és a dir, s'ha diluït aquesta...
Vols dir que Madrid queda lluny, París queda lluny...
Fins i tot Barcelona, és que vull ser també, no?, autocrític, Barcelona queda lluny també, no?, i és per això que el model de cogestió el que fa és tornar a donar el poder, no?, empoderar, que és la paraula de moda ara, no?,
però
al territori.
Al territori, a les confraries de pescadors, al
rovell de l'ou. A les ONGs, perquè, clar, el nostre model no es limita als pescadors, que evidentment són l'eix central, no?, però també als científics que en saben, d'aquella pesquera, d'aquell territori, i també a les ONGs, a les entitats mediambientalistes que estan participant en les comissions de cogestió, i als científics, no?, com he dit, no? Per tant, i aquest model funciona i és lògic, és que tampoc és...
Bona entesa entre els tres? Sí. És a dir, sí, a nivell local, bé, hi haurà...
A nivell local, sí. Estic segur.
Sí.
Estic segur.
Sí.
Jo vaig néixer...
A nivell local, jo si em permeteu, és que...
Sí, clar.
A veure, el que ha dit Sergi, no sé si sou conscients de la magnitud que ha dit Sergi. És a dir...
Jo tema... crec que en sóc conscient.
No, t'ho explico, ja, veure, ho entendràs en seguida. Ho entendràs en seguida, Vull dir, ara anem a parlar d'un tema estrictament que depèn la butxaca...
Fins i tot m'estic emocionant.
No, és que ja veuràs. És un exemple de generositat. Jo crec que l'adjectiu que ho defineix és generositat. És a dir, estar ara, quan hi havia un problema a la pesca, o el que sigui, no?, bàsicament partíem d'una base d'un cert paternalisme, si em permeteu.
Sí.
És a dir, sac, senyor director, senyor secretari general, sac, això no va, hem de fer això, hem de fer allò altre. Bueno, ara s'ha intentat ficar en encerts, mètode científica, i en vegades que l'encertem més i en vegades que no l'encertem tant, no? Però, ostres, és que es fica en la mateixa taula els pescadors, els científics, que normalment ja hi érem, a l'administració, però clar, han ficat també les ONGs. I tots tenim la mateixa, entre cometes, importància o valorització de l'opinió. Vosaltres vos imagineu un altre sector que no fossin pescadors que siguessin capaços d'esta generositat?
No.
Imagineu que els periodistes... El dia que anéssiu a decidir una cosa que vos interessés a vosaltres en la vostra feina o la vostra butxaca, que vinguéssim, sí, mira, els secretaris de cofradies, i que estiguéssim interessats en el tema, evidentment, hi ha un interès legítim, que en aquest cas serien pues, una ONG de fora, i que pogués decidir directament, en el mateix nivell d'importància, el sentit d'aquella decisió. És brutal, eh? I això perquè ha sigut així, perquè hi ha hagut molta pedagogia prèviament i perquè després s'han vist resultats. Perquè el pescador és de l'època de Sant Tomàs, m'entens? De Sant Tomàs, vull dir, si no ho veig... I això hem vist que hi ha hagut una certa evolució. I evolució a què? A pactar.
En aquest moment tenim més de 200 embarcacions a Catalunya que ja estan integrades, involucrades en comitès de cogestió diversos territorialitzats. No? És a dir, és un model que ja no és anecdòtic. És a dir, a poc a poc. No?
Clar, si et truquen de France Info o França Internacional, imagina't que els francesos, trucant en els del sud, pel model de cogestió.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
Model de cogestió que ha donat resultats, que fa precisament que el pescador confiï en aquesta eina, perquè diu, caram, potser aquell patiment que tenia en el passat, de que, ui, això s'ha acabat, què està passant, etc. Ara vegi que sí, que ell en certa manera es programa, i al final els hàbits, la programació, etc., donen una mica de benestar, en el sentit de dir, escolta, durant aquestes dates nosaltres ja sabem que no treballarem, ens estalviarem gasoil, voltar buit, per entendre'ns, com un autobús, ens estalviarem segons què, etc., i sabem que cada any, quan fem això, tornem i tornem a pescar. Sergi, Mario...
Jo crec que...
El de terra.
Jo crec
el...
que també... Fixa't, fas bé d'assenyalar això de terra, perquè jo sóc i reconec que vaig ser picat pel verí del Fèlix. Segurament tu vas ser picat pel verí del Custó. Que
no,
segurament...
no, el Fèlix també serveix, eh?
Clar, aquest model d'acostar-se a la natura per observar-la i d'aquesta manera estimar-la i conservar-la, no sé per quina raó, en el cas del mar, s'està trencant. També en el cas de les paisatges terrestres, però en el cas dels... Jo, quan era petit, m'encantava. Em vaig formar a les Gavarres, a Vall-llobrega, però quan el meu pare m'emportava a la subhasta de Palamós i veia arribar aquells vaixells, i quan veia un que arribaven les orades, els sars, que n'entrava un cap roig, quedava absolutament enjornat. Hi havia una proximitat entre la societat, entre els consumidors, diguem-li els consumidors, sí, i el pescador. Això... s'ha trencat.
Però això, José Luis, és general, eh? És a dir, els meus col·legues en l'àmbit també del món rural, també, no?, descriuen exactament la mateixa situació. Per això hi ha aquestes agendes rurals, que, no?, l'agenda marítima, és a dir, aquests esforços de tornar...
per promoure aquesta...
de tornar a reconnectar,
aquí,
no? És a dir, és aquesta la idea.
I esteu fent coses en aquest sentit?
Home, per començar, hem de conscienciar el consumidor. Aquí s'està fent feina, també, diguem, per
tal que... Ho intentem, com a mínim.
Amb més o menys èxit, amb més o menys èxit. I això és una discussió. I després, òbviament, se fa molta difusió. És a dir, la gent ha de conèixer iniciatives com, per exemple, la que acaben de protagonitzar el nostre sector pesquer enguany, que han, diguem, al costat del científic, a port, han determinat quines zones s'han de tancar a la pesca permanentment. I per primera vegada, ara ja tenim una xarxa de 20 zones completament, que eren part de caladors de pesca, és a dir, no són zones on no pescava ningú i és molt fàcil de dir, doncs ara tanquem i diem que no es pesca, no. Són zones on es pescava, no? I que ara s'han tancat permanentment. Tenim 20 zones, una xarxa de no-take zones, que diuen els anglesos, que els agrada molt parlar d'aquest terme, no? Uh-huh. Que fan més de 500 quilòmetres quadrats, tot Andorra. I d'això necessitem explicar-ho. Ho intentem, ara sóc aquí i evidentment no puc estar-me de dir-ho, perquè això no passa cada dia, ni cada any passa això, ni cada vida, pràcticament, no? Mm-hmm. És a dir, estem canviant la manera de fer les coses, no? I de fet tenim resultats. Per exemple, sabem que això funciona. Sabem, quan dèiem, és que s'està morint la Mediterrània, escolta, agafem la de Roses. Roses el 2012 va decidir unilateralment tancar 55 quilòmetres quadrats, després de la mà dels científics de l'ICATMAR, no? Hem fet estudis d'evolució de la biomassa i és simplement espectacular el nivell de recuperació de la biomassa. Es va multiplicar en 3 anys per 3. I després tota la comunitat demersal, tota la comunitat d'invertebrats també es va tornar a repoblar. Mm. És a dir, el pescador sap què passa en el seu medi.
Més que ningú.
I aquesta mesura l'entén. Altres mesures que de vegades s'imposen d'una manera molt alegrament des de fora no s'entenen.
Però clar, el José Luis deia, jo m'acostava i veia el peix, etc, etc, i ara hi ha aquesta barrera entre la població i no, clar, no es pot descarregar perquè les captures, això directament a la llotja, etc.
No, l'accés és com sempre.
Mare Déu, senyor, què dius?
Sí? Aleshores, sí, jo...
És aquí, més, jo... si moltes llotges el que estem fent són projectes.
Això em referia.
Visualitzar des de l'entrada al port està la llotja.
Molt bé.
D'acord. I a Roses no hi ha aquesta experiència de pujar amb uns vaixells pesquers?
Bueno, llavors això és pescaturisme o turisme pesquer.
Pescaturisme, n'hem parlat aquí l'Antoni Bat.
Sí, però és que, a veure, jo és que saps quin és el tema de fons al final? És a dir, la pesca no deixa de ser part important del sector primari, però som sector primari.
Sí,
I estem vivint una revolució. És a dir, jo recordo quan anava a batxillerat que va veure un mestre que em va explicar la revolució són molts canvis en poc temps. I allò em se va quedar gravat.
Sí,
i és
senyor,
el que estem vivint en la pesca.
Senyor.
És a dir, estem passant de canviar coses fonamentals, coses troncals, en molt poc temps. Però qualsevol de les modalitats, de les,
no, no,
de les
no
més petites...
De l'A a la Z,
sí, però,
de la
però,
vida d'aquest
planeta.
Però
en el Mediterrani portàvem feina endarrerida. És a dir, jo sempre ho dic, ara estem en una època una mica de crisi. Per què? Perquè estem fent aquella transició cap a la sostenibilitat al món pesquer que segurament haguéssim hagut de fer fa 30 anys.
Però... Clar, però Sergi, aquí has vingut, perdona, i ja ho ha explicat el Mario, que no tothom jugava amb les mateixes regles,
bueno,
de joc.
Ni jugaven ni juguen.
I el Sergi,
ni
juguen. I el Sergi en la seva anterior etapa es dedicava a això.
Clar,
a fer denúncia i a posar de manifest que aquestes pràctiques no només eren insostenibles, sinó que ens abocaven.
Sí, correcte.
Clar, perquè al final el Mediterrani és una piscina d'hotel... Enteneu-me el que estic dient. Hi ha un raconet, allà hi ha aquell raconet on hi ha les criatures.
Un dia agafarem una mascareta i un tubus i et portaré a ses negres.
No, a Menorca.
Jo moltes presentacions les començo explicant. L'oceà és un model en miniatura de l'oceà global, perquè en aquesta mar tenim una mica tot allò que trobem en l'oceà, diguem, a l'oceà Índic, a l'oceà Pacífic, a l'Atlàntic.
Aquella riquesa brutal, aquella biodiversitat.
Tenim una mica de tots aquells ecosistemes.
Més Posidònia.
És Posidònia, sí, correcte.
És el fet diferencial.
I menys anasakis.
Bueno, exacte.
Que també s'ha de dir, que també hem de vendre el peix.
També
hem de vendre el peix.
En tot cas, els nostres ecosistemes no estan bé, és a dir, això també s'ha de dir, és evident que no estan bé, i hem de fer aquest esforç de recuperació. Des de Brussel·les, doncs, en aquest moment la comissió ha decidit que ha arribat el moment políticament de forçar-ho, cosa que nosaltres entenem i jo crec que tots entenem de bon grat que cal fer aquesta transició, el que passa que sí que demanem també a Brussel·les, de que la pregunta no és el si s'ha de fer, és evident que s'ha de fer. La pregunta és com volem arribar d'aquí a 3, 5, 6, 7 anys a la sostenibilitat. Volem arribar amb pesca, amb un sector pesquer viu, que pugui gaudir del resultat d'aquest esforç, o volem arribar sense sector pesquer? Evidentment, nosaltres tenim un posicionament fort. És a dir, nosaltres ho volem tot, perquè pensem que es pot fer amb intel·ligència. I, de vegades, la distància no permet aplicar aquesta intel·ligència.
Meteotemps.
Des de la distància costa d'explicar segons quines coses, però una persona que és científica com tu i amb autoritat, per tant, jo diria doble, quan et passeges per Brussel·les o et passeges per Madrid, això, home, deu pesar una miqueta més... Dic jo.
Sí, és a dir, evidentment tenim interlocució, tenim credibilitat, molta credibilitat, però hi ha certes decisions, per exemple, que es prenen a un molt alt nivell, no vull personalitzar, a Brussel·les, que es prenen amb criteris, diguem, amb criteris polítics, essencialment, amb criteris de relat, amb criteris polítics, i és per això que enguany, per exemple, no? Doncs, mentre estàvem demanant que l'esforç en el Mediterrani que s'havia d'adoptar en aquell Consell de Ministres famós del desembre se centrés en fer un salt en la selectivitat. Què vol dir selectivitat? Escolteu, millorar la malla, és molt fàcil, millorar el forat de la malla de la xarxa per tal d'agafar menys juvenils, no? Això és revolucionari en si. El nostre sector arrufarà el nas, però sap que això és el camí. En canvi, Brussel·les ha volgut centrar-se, doncs, en reduir més dies. I, clar, això ens posa en una situació delicada. És a dir, la manera intel·ligent, quina era? Aparquem ara la reducció de dies i, en canvi, ens centrem en aquesta selectivitat, en millorar la manera com pesquem, perquè els científics ens diuen que, si ho fem així, arribarem abans a la sostenibilitat i havent de reduir menys esforç de pesca.
Els científics ens diuen això, igual que els científics ens diuen que ni la nuclear ni el gas és energia verda, però al nivell...
Real polític.
Sí.
De
sí.
fet, posar en valor les bones pràctiques en aquest sector és una tasca també important.
Sí.
Jo reconec que vaig descobrir part d'aquestes bones pràctiques gràcies a que vaig fer un programa de televisió que vam visitar la vostra confraria i vaig quedar acollonit, això no es pot dir a la ràdio, però
sobretot no ho diguis.
De les propostes que s'estaven autoimposant, el que tu dius, és a dir, del propòsit que tenen, que no és només d'agafar i vendre peix, sinó que hi ha una vocació sincera i honesta de preservar aquest patrimoni natural.
És que sense peix no hi haurà pescadors.
Clar.
Este és el repte, l'equilibri que parlava abans Sergi. És que el nostre objectiu és que hi hagi tant de peix com puguen hi haure de pescadors. Clar, quina és la llàstima? Que a dia d'avui la pressió que està sotmès al sector pesquer li genera intranquil·litat, angoixa. Per què? Perquè aquestes polítiques que s'haguessin tingut que fer fa temps i que s'han de fer sí o sí, necessiten temps i necessiten acompanyament. Perquè si no es fa bé, ens quedarem sense sector. Este és el repte. Quedar-nos sense sector. Tu vols menjar panga?
No. Del delta del Mekong.
A tu t'agrada més?
M'encanta la...
T'agrada més una horada? Pues tu vigila que hi haguem pescadors.
Clar.
Perquè l'alternativa, travesses la frontera i veuràs com estan a França. No és el nostre model.
Tens tota la raó. Mira,
és l'equilibri.
Fa dos mesos que estic buscant un pescador jove per fer una cadena de tertúlies que volem fer, tertúlies en blau, que es dirà.
Home, jo crec que teniu... tens les persones davant ideals.
No, però t'explico. Una noia, jove, sí. He trobat una a l'Ametlla que s'està traient el títol, que és la filla del Carles, del patró de Palamós, la seva filla, la Cristina, que s'està traient el títol de patrona d'embarcació. Això se li hauria de fer a aquesta noia i al seu... Se li hauria de fer la vida fàcil, com per entendre'ns. Perquè el que diu ell, el Mario, és exactament la radiografia del sector. Sense pescadors, la conservació i la preservació del mar... És impossible.
No podem estar més d'acord.
Sí, és que és l'objectiu.
Escolteu, a mi m'agradaria ara tombar cap a les peixateries, cap a l'etiquetatge, cap a...
La certificació, ens dius?
La comercialització, la restauració, com arriba el peix català de les llotges catalanes, a on arriba, a on va, per on hi han les fuites, no ho sé. Qui comença? Sergi?
És un repte, és un repte conscienciar, crec que abans ho hem començat a explicar, no? El consumidor, d'alguna manera, jo crec que això és crucial, que el consumidor demani o tingui interès, primer, en conèixer d'on ve aquest peix, no? És a dir, primer saber, és a dir, aquest neguit de saber què és i que pregunti, perquè si no, per molta normativa que existeix, i molta, i fem controls, tenim un pla de control que el 30% de l'esforç d'inspecció en el nostre pla de control es dirigeix precisament a la comercialització. Tenim també un pla de traçabilitat diferent del pla de control també, que abasta tota la cadena. Però tot això serveix de poc si no hi ha prou conscienciació o si no hi ha prou interès, no? Si no aconseguim generar aquest interès, no? I sobretot si el sector també no té interès en que es visibilitzi el seu producte. Perquè de vegades, amb allò de que potser m'ho compren i s'ho envien fora de Catalunya, doncs potser no poso que és de Catalunya, ho posen, però no ho poso en valor, m'explico? Yeah. Aquest quilòmetre zero, no? I això... amb tot el carinyo, no? És a dir, jo crec que ho hem de treballar.
És que és evident, aquí el problema que tenim és que l'única matrícula que té el peix i la procedència que és, no és el tap de l'ampolla de vi.
Ah.
Què és? És l'etiqueta, i l'etiqueta va a sobre de la caixa. Sí. Mm-hmm. Això permet que segona transmissió s'ha perdut l'etiqueta.
Hi ha etiquetes i etiquetes.
Hem d'aconseguir que en un moment determinat, sí, tecnològicament, pogués saber...
Això ha passat, eh? És a dir, hi ha algunes confraries que han tingut d'alguna manera la iniciativa d'enfons europeus, del FEM, doncs, demanar projectes per fer, doncs, utilitzar el blockchain, no? que es pot aplicar tot, i amb un QR peix a peix poder arribar a que quan tu compres, doncs, amb el telèfon, no, posis a sobre. Jo això ja ho vaig veure per primera vegada al Japó fa molts anys, i ara, doncs, això va començar a Vilanova, Palamós també té un projecte, no? És a dir, hauríem d'arribar aquí, no?, d'alguna manera.
I això que fa el Mario, que és intentar promoure l'hàbit de consumir altres peixos, és a dir, descarregar el turbó laurada i anar cap al raó, anar cap al moll, anar cap al... Això és important?
és molt important, és a dir, evidentment estem perdent, és a dir, jo una cosa que també sovint, no, diem és, escolteu, parlem de garantir el relleu generacional del pescador, però és que potser abans o igualment important és garantir el relleu generacional del consumidor, perquè estem perdent la diversitat de productes.
S'està quedant?
Cada any desembarquem a les llotges catalanes al voltant de 200 espècies que es diu aviat de peixos. 200. Ara tu pregunta qualsevol.
Els oients.
O pregunta't a tu mateix quantes espècies has consumit aquest any.
Jo et diré que com a molt 8 o 10.
És això. Sí, jo podria dir una dotzena, però perquè sóc un coneixer temps d'anar a buscar un panegat, un panegall, perquè vull fer un festival.
Això és avançat. Això és avançat per lo que és el gruix de la població.
Sí que és cert que la feina que fa el Mario en aquest sentit, jo crec que és fonamental.
Totalment.
A mi m'agradaria tancar, perquè ja estem a prop dels 28 minuts, ens en queden dos pelats. Llei del Mar, director.
Doncs sí, per nosaltres és una iniciativa importantíssima d'aquesta legislatura, és a dir, és una mica la culminació, portem anys ja treballant en un model propi nosaltres de política marítima integrada, no només de la pesca, estem parlant una mica de totes les activitats, diguem, de l'economia blava sostenible, que ara Brussel·les doncs ens està dient o
perdona,
marcant el camí.
L'economia blava són els vaixells de golondrines?
L'economia blava també són els vaixells de golondrines.
D'acord, el turisme, sí. El port, etcètera.
La pesca...
La pesca és número 1.
La pesca és el número 2, després del turisme,
clar,
marítim, que tots sabem que el turisme, evidentment...
Clar, sí. Quan deia economia blava, volia situar una miqueta...
Exactament. Tenim biotecnologia marina, tenim activitats portuàries, tenim economia blava, d'acord? Activitats nàutico-recreatives, pesca recreativa, també, no?
I això... crec que en percentatge no és una tonteria.
No, estem parlant
imaginar...
del 5,1% de l'ocupació de Catalunya. 200.000 famílies a Catalunya viuen del mar i no en som conscients.
No, clar que no en som conscients. És a dir, dius, qui viu del mar? Ui, quatre pescadors, perdoneu. Si és economia blava, evidentment en aquesta façana marítima.
Exacte. Per tant, portem construint el que seria aquesta, no, aquesta agenda marítima de Catalunya, no, el Consell Català de Cogestió Marítima, que ara posarem en marxa, l'ICATMAR, l'òrgan científic, el model de governança, la cogestió, i ara el que farem serà, a través d'aquesta llei del mar, la primera llei del mar de Catalunya, d'alguna manera, posar tot això, donar-li forma a tot això, no? És a dir, relligar tot això, no? És a dir, hem construït des de baix i ara des de dalt li acabarem de posar d'alguna manera el llacet. I estem en consulta pública, per tant, tothom hi pot participar ara mateix a la consulta.
És molt fort, Sergi, que el 2022 estem parlant de la primera llei del mar a un país que bàsicament és marítim.
Lo controlat del mar.
Bueno, escolteu, jo crec que ha estat una entrevista...
Curta,
apassionant.
Això era el preàmbul, no? Ara comencem.
D'acord. A mi m'ha il·lusionat. Sí. És a dir, el detall aquest que et truquin els francesos, els d'aquí, de l'altra banda dels Pirineus, preguntant per allò que s'intueix, que es fa bé i que és interessant i que pot anar bé a d'altres llocs aquest model... Bé, ja és una empremta de país important, aquesta llei de mar, etcètera, etcètera, i aquestes ganes de caminar decididament per un protagonisme com se'l mereix de l'economia blava. Sergi Tudela Casanovas, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, un plaer.
Igualment, el plaer és també meu.
Mario, José Luis, continuem.
Pues molt bé, Francesc, vinga. Sergi, molt bé.
I tant.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, que si heu escoltat l'entrevista podreu respondre amb facilitat. L'economia blava s'acosta en pes econòmic al 10, al 20% o al 33% del total. Una ampolla de cava Brut Reserva 2018 d'Agustí Torelló i Mata, més un pot de fumet artesanal, gentilesa de la confraria de pescadors Verge del Carme de la Ràpita. I de la setmana passada, el Llara Triple Plus, consum responsable, empresa i comerç a Triple Plus. Amb aquesta pregunta que ja té guanyador, és de Sallent, a la Catalunya Central. Quin percentatge es calcula que el 2030 estarà fabricat amb plàstic no provinent del petroli?
El lot de productes pastoret, brutal, amb diverses varietats, se'n va cap a Sallent, com us deia. La resposta era el 50% i moltes persones l'han endevinat, però només una ha sortit triada al sorteig. Eduard Pujol.
Meteoescapades.
Ramon Bartolí, és un plaer per mi entrevistar-lo, però no amb una faceta, el podria entrevistar com a home del temps, per exemple, oi que sí, Ramon?
Sí, i tant, i tant.
Clar, ara direu, ostres, Ramon Bartolí, si és l'home del temps de Catalunya Ràdio, ara l'he dit grossa, de RAC1, sí. I a més és l'home diàling d'en Basté.
Exacte, del món RAC1, aquesta secció que fem de pífies tots els matins.
I a més, eres l'home, no sé si encara ho fas, de la revista del Cor, no sé quin dia de la setmana, amb la recepcionista.
Sí, això ho havíem fet fins la temporada passada. Aquesta temporada ho hem fet algun dia puntual, però sí, escolta, a vegades et demanen coses que no t'esperes i un s'ha de llançar a la piscina.
Això mateix.
Sí.
El Ramon Bartolí va ser becari a l'espai del temps, a la secció del temps de TV3, és geògraf, la seva dèria és la geografia, és el territori i és la meteorologia.
Correcte.
I fent d'home del temps a RAC1, doncs va despertar passions en alguns equips del programa,
sí.
I va dir, escolta'm, aquest home és un home polifacètic i...
No sé si tant, però vaja, molt agraït, eh?
I a sobre, aquest any has fet la loteria. Què, vas anar a Madrid?
Vaig anar a Madrid, sí, em van enviar a Madrid per fer el seguiment de la loteria. No podíem estar baix, diguéssim, interactuant amb la gent,
sí.
Però vam fer el seguiment des de dalt i la veritat és que va ser molt divertit.
Home, imagina't. Però el Ramon Bartolí, com a geògraf i meteoròleg, l'hem portat perquè ens expliqui d'escapades al seu poble i la seva comarca, d'una forma genèrica, eh? Blancafort.
Correcte.
Conca de Barberà.
Ah, exacte.
A Blancafort, què hi trobarem?
A Blancafort hi trobarem...
A banda de bona gent, els Bartolí, per exemple.
Per exemple, i el Sala, perquè jo, de fet, el
d'acord,
meu vincle...
D'acord, tu ets Bartolí,
és
Sala.
És matern, el meu vincle.
D'acord,
és a dir, jo vaig néixer a Barcelona, però el meu vincle és de la família materna. De fet, la meva
doncs
casa es diu Cal Sala. Sí.
D'acord.
I, doncs, a Blancafort hi trobarem un paisatge típicament mediterrani, amb la trilogia mediterrània, no?, que és la vinya, el cereal, l'olivera, un paisatge amb... que realment el que som apassionats del territori doncs ens agrada molt, no? Aquesta combinació de bosc, aquesta combinació de camps de conreu, amb un equilibri que et diria que, clar, si és
perfecte,
el mig d'allà,
és
perfecte,
màgic.
Molt pintoresc, sí.
I Blancafort, poblet de molts habitants, pocs...
Ara estem per sota dels 400 habitants, estem, de fet, al centre de la comarca. Nosaltres a la Conca de Barberà tenim tres unitats geogràfiques, que són les muntanyes de Prades, tenim la Conca Estricta, que són els municipis que queden drenats pel Francolí i l'Anguera, i llavors tenim la Baixa Segarra. Blancafort estaria més o menys al centre d'aquest territori.
Sí. Clar, la Baixa Segarra ja és una Conca de Barberà molt diferent, eh?
És molt diferent, és una altra identitat territorial, forma part pròpiament de l'altiplà de la Segarra, en el seu cantó més meridional. Crec que en el seu moment es va afegir la comarca perquè, com a comarca, pròpiament la Conca de Barberà quedava molt petita.
Petitona.
I se li va fer aquest afegit, no? I per això hi ha molta reivindicació territorial de la Baixa Segarra.
Sí. Clar, estàs fent una descripció geogràfica d'aquelles que apassionen, eh? Pels que són del món de la geografia, ostres, fantàstic. Escolta'm, i dins de Blancafort, clar, 400 habitants, poblet petit, però amb alguna casa rural, amb algun lloc on hi deu haver bona teca, m'imagino.
Sí, i tant. Mira, ara mateix hi ha un restaurant que està molt de moda, que és la Ravaló, és un lloc on pots anar a fer això que ara doncs, es porta tant, de combinar diferents plats, no? Una mica tapes. També hi ha el bar de la piscina municipal, que ara doncs, van fer una reforma, també fan tot tipus de gastronomia. Mm-hmm. I després doncs, tens tot tipus de propostes al llarg de la comarca. a la Masia Poblet, és un altre restaurant que està molt a prop de Blancafort, plats tradicionals.
Masia Poblet és un històric, jo diria.
Sí, 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 tant al costat de la C14, sí, just quan vens de Blancafort en direcció cap a Tàrrega, doncs abans del trencall de Blancafort tens la Masia Poblet, que tenen també doncs, una gran oferta de plats tradicionals, realment cuinant d'una manera excepcional.
Clar, quan vàrem estrenar aquest programa, ara fa 10 anys, jo crec que de Solivella vam portar el restaurant aquell famós, no?
I el restaurant Travé, també, el Travé, a Solivella. Sí,
clar, aquest.
Sí, sí, a més fan els seus propis vins, també.
Clar, i es fan ells la pasta, es fan ells el pa, es fan ells...
Sí, és un restaurant de referència, també, dintre de la comarca. I després, en quant a allotjament, per exemple, doncs a Rocafort de Queralt, que precisament...
Una casa
població...
rural, per exemple, així, Cal Sala, és recomanable...
Jo en aquest cas mira, just tenim uns amics que han obert una casa rural a Rocafort, que es diu l'Arassa. Està pensada per grups de 10-15 persones, una mica més fins i tot. I llavors és una casa en el poble, molt ben restaurada. I Rocafort de Queralt també destaca perquè té un celler modernista espectacular de César Martinell. Realment és una joia arquitectònica.
Quan signa César Martinell, aquí hi ha...
Exacte, de fet hi ha més edificis. A la Conca d'Òdena tots els pobles tenen el seu propi celler modernista, tots tenen el seu interès, alguns potser més de caràcter noucentista, però destaquen sobretot el de Rocafort de Queralt. Destaca el de Barberà de la Conca, també va ser dissenyat per César Martinell, i a l'Espluga de Francolí, que acull el Museu del Vi, és un edifici també modernista que va fer Pere Domènech i Roura, fill de Domènech i Montaner. De fet, ho van fer pare i fill, però el fill va ser el que va executar-ho. I són catedrals del vi, autèntiques.
Clar, clar. Això sona molt bé, no?
Sí, i
perquè, a més, és d'aquelles comarques, jo crec, el Priorat va fer aquella rampa, no? Brutal, de 0 a 100, molt. És una comarca, com a geògraf, que evidentment saps que és apassionant.
Apassionant a nivell de muntanya, a nivell també de l'explotació que s'ha fet del turisme del vi i de la vinya, doncs realment és un referent europeu, fins i tot.
I la Conca de Barberà ha quedat allà una miqueta...
Una posició més discreta.
Més discreta, però...
I això que està molt ben comunicat, perquè si t'hi fixes al Priorat...
El Priorat és un drama arribar segons quin racó.
Tots són carreteres comarcals, la gran majoria, amb territori molt abrupte, molt muntanyós.
La Conca de Barberà és
més
autopista.
Plana, autopista. Una pots C14. Per la P2, tens la C14, tens la Nacional 240, que va en direcció cap a Lleida.
Senyor.
Realment està molt ben comunicada, però ha tingut una posició més discreta. Això sí que és veritat, tot i que en els darrers anys també s'està especialitzant en el turisme, sobretot en explotar doncs, la marca de Déu Conca de Barberà, en elaboració de vins amb el Trapat, que és una varietat autòctona de la Conca.
Sí, senyor, que hi ha vins...
Sí, vins i caves rosats molt interessants.
Sí, senyor.
Per exemple, a Sarral, a la cooperativa de Sarral, en fan un d'excel·lent, i també el celler Carles Andreu, de Pira, fan un cava Trapat rosat extraordinari. I ara també el celler Mas Foraster, de Montblanc, també doncs, ha fet una línia de cava Trapat, i realment és molt singular. Sí, sí.
Escolta, mestre de cerimònies, has pulveritzat la Conca de Barberà amb un plis-plas.
De nord a sud. I...
Sí, sí. Ara, quan has dit el Museu del Vi a l'Espluga de Francolí, se m'ha acudit també, clar, el de la història rural.
Sí, hi ha el Museu de la Vida Rural, que està...
De la vida, la història, no, la vida rural.
Està en un extrem del poble.
És brutal, que és del...
De la Fundació Carulla.
Això mateix.
Sí, era la seva casa pairal, era un llinatge d'apotecaris de l'Espluga,
sí.
Després, doncs, de la creació de la seva empresa, van destinar la casa a museu, i és realment molt interessant. A més, a l'Espluga també tens la cova de la Font Major, que és on neix el riu Francolí.
Sí.
Exacte, i realment és molt interessant. Pots fer un recorregut històric i després un recorregut espeleològic, és a dir, pots anar per dintre la cavitat amb el neoprè, doncs fent tot el recorregut.
Aquesta no la sabia.
I tant.
Caram.
Sí.
Caram. Escolta'm, jo crec que després d'aquesta explicació, no de persona que està en el món del turisme, sinó de persona que s'estima el seu territori, que coneix el seu territori, que és geògraf, que és meteoròleg, i que és aquell noi del Diàling, a RAC1, i de les revistes del cor i de la loteria.
De la loteria i també
això.
Encara de la previsió del temps, que encara me les demanen també
algunes vegades.
Encara alguna per WhatsApp ja se sap que és molt,
sí, senyor,
molt temptador,
sí,
sempre demanar coses. I no, i realment jo us convido que vingueu a la Conca de Barberà, perquè més el paisatge de vinya, per exemple, a la tardor, que fa un,
bestial,
un contrast de colors espectacular, doncs és realment molt suggerent.
Fantàstic. Ramon Bartolí, geògraf, meteoròleg, com a, podríem dir, diàling,
sí,
de RAC1, un passeig per Blancafort i la Conca de Barberà. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Francesc.
Adéu-siau, bona tarda.
El concurs.
Anem al concurs. Ramon Bartolí va fer les seves primeres pràctiques en un canal de televisió. Quin? Si heu sentit l'entrevista, no us serà difícil de respondre. Un premi, Lot de Mel Alemany, l'empresa més guardonada als premis Great Taste, que, bé, com a bon amant també del territori, en aquest cas del Montsec, doncs és una alternativa molt i molt interessant. I de la setmana passada, l'entrevista Green, que ja té guanyador, és en Josep Codina, de Sant Cugat del Vallès, que va respondre correctament amb la resposta amb el porta a porta, i també s'emporta un lot de mel alemany.
Meteotaula.
Això és Meteotaula i ens entaulem amb un vi, bé, amb un celler, però amb un vi meteorològic, podríem dir, o com a mínim té el nom astronòmic i meteorològic, perquè se'n diu Nits de Boira. És un vi del celler Clos Pons i tenim el seu CEO, que és l'Eduard Pons. Què tal, Eduard, com estàs?
Bona tarda, com estem?
Molt bé. Escolta, parla'ns del vostre celler. Què oferiu al públic? On esteu ubicats?
Bé, nosaltres, Clos Pons, som un celler, és una empresa familiar radicada al cor de les Garrigues. Mm-hmm. Estem al poblet de l'Albagés, al terme de l'Albagés, entre Albagés i Juncosa,
sí,
en un lloc clàssic del vell mig de les Garrigues.
Ja ho crec.
Amb una altitud de 400-500 metres. Tenim terres que arriben una mica més al sud, fins a 700 metres d'alçada. I, bueno, tenim un territori propi de Garrigues, una mica desconegut en alguns casos, una mica aïllat de tota la resta de paisatge habitual. Molt calcari, una terra dura, continental, fred hivern, calorós estiu, i bastant sec en general. Aquest és el nostre territori.
Per tant, estant a les Garrigues, no només parlem de vi, sinó que parlem sobretot i també de oli.
Sí, de fet, la família Pons portem bastants anys, quatre generacions en concret, elaborant olis i principalment exportant olis arreu del món, no? O sigui, per nosaltres el temps, una inclemència a l'any 2001 és el que ens porta a tindre vins. O sigui, nosaltres som olearis, que una de les nostres finques a l'any 2001 amb la coneguda nevada del
14 de desembre, sí, sí. Ara ho, exacte, estava rumiant quan m'has dit, perdona, 2001, dic, home, això ha de ser la nevada de desembre.
Pues sí, desgraciadament, o afortunadament, no se sap mai, aquella dada, pues nosaltres vam perdre una quantitat molt important d'oliveres centenàries, oliveres que no, sobretot als fons de les valls, les Garrigues sabeu que les parts altes normalment es salven, però els fons pateixen molt més aquest tipus d'inclemències de temps.
De glaçades.
Sí, van perdre moltes oliveres i, doncs, bueno, l'empresa en concret tenia una visió ja de diversificar cap a un altre producte, que era el vi, i aquesta ocasió va ser, aquesta situació va ser la més la més adient per fer el salt, no? Ens vam trobar amb una quantitat d'hectàrees que l'olivera va quedar devastada, i directament vam arrencar el procés de plantació i bueno, tot el que comporta el convertir un territori en un celler.
Un territori que, per exemple, li dona nom a un dels vostres productes, un vi negre ecològic de la DO Costers del Segre, que se'n diu La Llena, Serra de la Llena, La Llena de Clos Pons.
Pues sí, La Llena és un dels nostres vins de col·lecció. L'elaborem d'una de les finques que tenim a la Pobla de Cérvoles, a uns 680 metres d'alçada. I, bueno, pues és un tribut amb aquesta majestuosa serra que tenim a l'esquena de la nostra finca.
I nits de boira, perquè clar, tu ho has descrit molt bé, el vostre territori no és el Pla de Bages, no? Que tot és pla, sinó que teniu un territori accidentat amb bé, les Garrigues d'un racó a un altre canvia molt, no? I nits de boira, perquè hi ha racons a les Garrigues o una zona molt clara amb boira, que les nits de boira i els dies de boira no s'acaben a l'hivern.
Bé, sabeu, a les contrades de Lleida la boira és part de la nostra vida, no, als hiverns. Després de tantes jornades llargues a dintre del celler i retornant cap a les nostres cases, pues, són moltes les nits que toca tornar de nit i toca tornar amb tanta boira. I aquest vi no deixa de ser una inspiració d'aquest moment, no? O sigui, finals de jornada, Terres de Lleida, boira, i en el moment que vam voler llançar aquest vi atrevit, aquest vi modern que volíem llançar principalment amb un target de mercat molt en concret, pues ens vam inspirar amb el que estàvem vivint, no? Amb aquestes nits que un dia rere l'altre era tornar a casa pues, amb boira per tots els costats, no?
Els vostres vins, quines varietats hi trobarem? Què és el que hi predomina?
Bé, principalment són vins de Garnatxa. O sigui, a la nostra finca, típic de Costers del Segre, sabeu que la nostra DO té incloses moltes varietats i que hi ha molts vins que són cupatges, sí. Però la varietat dominant, tant en blancs com en negres, a casa nostra és Garnatxa i Garnatxa negra i Garnatxa blanca. Tenim Cabernet, tenim Ull de Llebre, també tenim Xirà, tenim Marcellan, tenim amb blancs, a part de la Garnatxa blanca, pues tenim Macabeu, tenim Albariño, tenim bastant Albariño, i bueno, aquest seria una mica la llista de vins principals, de varietats principals que tenim a les dues finques, tant a la finca de l'Albagés com a la finca de la Pobla de Cérvoles.
I escolta'm, la vostra finca, a més fomenteu l'enoturisme o l'agroturisme. M'imagino que amb el Covid això ha estat més fluix, però vaig equivocat, no? Què oferiu?
No, Francesc, vas totalment en línia del que fem, no? O sigui, estem en un territori en el que la nostra olivera era una olivera ja ecològica, hem tirat la mateixa direcció cap a la vinya. Afortunadament, la ecologia no és tan complicada en un territori com el nostre, en el que tenim realment poca humitat. I, bueno, aquesta filosofia ens agrada compartir-la. Ens agrada compartir-la amb els nostres clients internacionals i ens agrada compartir-la amb els nostres clients de prop, no? No estem en cap via principal, estem al mig de les Garrigues i al final pues, la forma de que el consumidor conegui el nostre territori i el nostre celler és tenint certa hiperactivitat a nivell d'esdeveniments, motius varis per que la gent passi pel nostre celler. No és un celler que un se'l troba a peu de carretera, sinó que és un celler que el tens que anar a buscar per un motiu, no? I fem de tot, o sigui, des de la vessant cultural, des de la vessant gastronòmica, passant per molts esdeveniments esportius, etcètera, etcètera. O sigui, toquem moltes vertents. Hem estat molt actius des de l'apertura. És un celler que va iniciar el seu camí a l'any 2008 i, desafortunadament, doncs, els moments que estem vivint de pandèmia ha estat una frenada important amb aquesta activitat. No? O sigui, en aquests moments estem començant a rebre un altre cop clients, algun client internacional i, principalment, els caps de setmana, el client del territori.
Molt bé. Visites a la bodega, jornada de barema, el dia de l'arbequina, la cassola de tros, eh? Tan tradicional de Ponent, a la Masia, la borricleta Tour, eh? M'imagino que és una passejada amb bicicleta, veig que elèctrica, per facilitar-ho, potser. Guiada l'excursió de la vinya a l'Olivera, el Segway Off-Road, les Garrigues en globus, a mi em sona això de pujar amb un globus, el tastabotes, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, molta oferta.
Sí, sí, la veritat és que l'oferta d'enoturisme, d'agroturisme en general és àmplia. El territori dona molt de sí. Recomano que vingueu, sereu molt benvinguts. La veritat és que és un territori, com dia abans, bastant desconegut i que oferta molt, no? Tant de l'olivera cap a la vinya com de la vinya cap a l'olivera, passant per la gastronomia, l'esport, esdeveniments culturals i, sobretot, descobrir natura, que crec que tenim un lloc molt privilegiat, amb molt poca contaminació lumínica, amb molt poca contaminació en tots els aspectes i que val la pena vindre per gaudir i, sobretot, per tastar bons vins.
Perfecte, doncs escolta'm, amb l'excusa de nits de boira, que m'ha anat molt bé, eh? Per un home del temps, doncs clar, nits de boira, imagina't, però hem conegut la realitat d'aquest celler, que a més també té, podríem dir, un break, un trencament el dia que la meteorologia esdevé decisiva el 14 de desembre del 2001 amb un mes de desembre, la segona quinzena, el recordo perfectament, d'unes glaçades duríssimes a les fondalades, etc. I que el 2008 aixequeu el celler de nou, deixant de banda el buc insígnia, no? Que eren les oliveres que has explicat per aquest vi d'EO Costers del Segre i les seves varietats, i a més aquest agro-enoturisme, clarament. La veritat és que és una meravella al cor de les Garrigues, segur, Eduard. Escolta'm, un plaer, us hem situat al Meteo Mauri i per nosaltres ha estat molt profitós. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Eduard, adeu-siau, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
El concurs.
Anem al concurs. Quines varietats conté el vi Nits de Boira? Un lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero és el premi. Si no us va bé i voleu cafè molt, doncs pot ser, però també pot ser en gra. És a dir, o 5 de càpsules compostables, o 5 de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu responsable i ecològic. I de la setmana passada de mobilitat, el guanyador és d'Argentona, atenció Maresme. Quants quilòmetres de carril bici s'implantaran d'aquí a l'any vinent a la ciutat de Barcelona? El mateix premi de cafè novell podeu triar, la resposta era 32,6 quilòmetres i el guanyador, com dèiem, d'Argentona, Enric Bigatà.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Bona tarda, cap a la neu, perquè encara que faci molt, molt temps que no neva bé, doncs hi ha neu, es continua esquiant i, a més, doncs molta gent que ho ha aprofitat en les últimes setmanes per gaudir-ne. Avui anem cap a la Vall de Núria. La Vall de Núria no és tan sols esquí, és molt més. És una estació, podríem dir, per anar-hi des del 0 fins... anava a dir els 99, no, 103, 104, 105, no ho sé, si arriba, oi, Ruth? Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La Ruth Bové, Relacions Públiques, per tant, comunicació de la Vall de Núria. Per totes les edats, la Vall de Núria.
Sí, com molt bé deies, de fet, Vall de Núria, jo sempre dic tothom és molt benvingut perquè hi ha un ventall molt ampli, com dèieu, hivern i estiu, hi ha un munt d'activitats, i de fet és això, tenim des de famílies que pugen ja amb els bebès, amb els cotxets, a gent doncs, que són molt tradicionals, no? Que jo sempre estic molt agraïda, no? aquests devots de la Mare de Déu de Núria, no? Que encara en queden poquets, però encara ens venen a visitar, i per tant que això, un ventall molt ampli, i com no, doncs ara en època d'hivern, doncs els nostres esquiadors.
Jo això no sé si t'ho he explicat mai, però la meva mare se'n deia Núria, saps? I havia sentit a casa que allò, quan em van anar a encarregar, diguem, doncs vam venir aquí, a la Vall de Núria, a fer una cosa... Bé, a fer una cosa, vull dir, a fer una cosa...
A celebrar-ho, a celebrar-ho.
No ho sé si encarregar-me dalt de la Vall de Núria, però com a mínim a intentar que anés bé d'una manera molt, molt... molt peculiar, oi?
Sí, de fet, els símbols de Núria són la creu, la campana i l'olla, i evidentment doncs, la Mare de Déu, i de fet ve molta gent pel tema de la fertilitat de la dona. Diuen que si poses el cap dins l'olla i toques la campana, doncs tants cops com toquis la campana, fills tindràs. I és cert doncs, que en moltes ocasions, això ho he pogut comprovar al llarg d'aquests 28 anys doncs, que porto en aquesta vall fantàstica, que hi ha hagut moltes parelles que han vingut i m'ho han explicat, mira, doncs és que no ens arribava i això, i han vingut aquí i bueno, han tingut un nen o una nena i en moltes ocasions els han batejat a Núria, i molts nens es diuen Gil i moltes nenes es diuen Núria, per tant que algú deu fer. Sí que ara que estic dient això a la ràdio, comentar-vos que en aquests moments la creu, la campana i l'olla pel tema Covid doncs, ho tenim tancat, en el cas d'interessar doncs, després s'haurien de posar directament en contacte doncs, amb el santuari per poder-ho gestionar, perquè de vegades diem coses i després diu, ostres, però és que ara, perquè clar, s'ha de netejar i per
clar,
això.
Vosaltres no trieu paroles parelles, simplement faciliteu...
D'acord,
això no.
Això ja
entesos. Escolta'm, com va la temporada, Núria?
Doncs bé, vam començar... Bueno, jo sempre dic en moltes ocasions, no? També comencem i diem, bueno, aquestes grans nevades, no?, al principi de temporada, però jo sempre dic que la temporada és llarga. Sí que és cert que va nevar, vam tenir unes festes de Nadal i un pont de la Puríssima, doncs, la veritat, molt bons. Vam tenir molta ocupació hotelera, pràcticament al 100%, i ens van vindre a visitar molta gent. I ara, doncs, com dèieu, no?, diguéssim, encara així els caps de setmana, de fet, el mes de febrer és un bon mes per esquiar... Sí. De les 11 pistes que hi ha a la Vall de Núria, que és una estació petiteta, doncs n'hi ha 9 d'obertes. Els remuntadors sí que els tenim tots oberts. I bé, com que estem amb aquesta bonança, doncs la gent pot gaudir, no?, d'aquests dies d'esquí. Sí que també, ara sí que han pujat les temperatures, però també vam estar unes setmanes que feia molt de fred, la veritat, i això doncs també va propiciar doncs, que també es pogués fer neu produïda per anar-ho poder mantenir. Però bueno, ens agradaria molt que nevés, Això sí.
No, a tots, perquè evidentment la neu és aigua, en definitiva, congelada, és vida, és vida pel turisme, per les activitats al Pirineu, i és vida, evidentment, després pels rius i els diferents usos de l'aigua, etc etc. Escolta'm, a Núria hi trobarem esquí, però hi trobarem altres possibilitats, oi?
Sí, de fet, a Vall de Núria jo sempre dic que és una estació de muntanya en la qual, doncs, com comentava, hivern i estiu poden fer moltes activitats. Ara, en aquests moments, ens trobem a l'hivern. A part de l'esquí, doncs, també hi ha tots els amants d'esquí de muntanya. Núria està situada a 2.000 metres d'altitud i això fa que, doncs, hi hagi Puigmal, Nou Fons, Nou Creus, doncs, pics molt emblemàtics que la gent, doncs, els vol gaudir amb esquí de muntanya. També té molta acceptació, gent que diu... Pues mira, jo és que això d'esquiar doncs no m'agrada, però vull tenir aquest primer contacte amb la neu, i després també es fan sortides amb raquetes, que és una de les activitats que també ha estat tinguent molt d'èxit. I com no, el parc lúdic, eh? El parc lúdic continua sent també una mica aquesta estrella, aquest producte per nosaltres, sobretot a nivell familiar, per aquest primer contacte amb la neu, de tirar-se amb el trineu i amb els tobogans. Per tant, que un ventall molt ampli. Si em permets, sí que, Francesc, sí. Aquest any sí que com a novetat nosaltres fem control d'aforament. Això vol dir que tothom que vingui abans de venir a Vall de Núria cal fer una compra prèvia online a la pàgina web per assegurar-se plaça. Perquè a mi em sap molt greu dir... arribo fins a Ribes, no? I arribo a Cremallera, doncs igual les places doncs ja estan totes ocupades i no es pot pujar perquè es fa aquest control previ d'aforament. Per tant, que tothom que ens estigui escoltant, sobretot fer aquesta compra prèvia online.
Estàs parlant de compra prèvia online, però com molt bé deies, hi ha gent gran, gent d'edat, que hi ve i potser digitalment no està familiaritzada. Bé, suposo que algun telèfon també, i per tant, això sempre...
Sí, nosaltres aquí després ens poden trucar directament a l'oficina, els podem orientar, els podem ajudar, però bueno, sí que hem tingut d'imposar també una mica aquest tema digital, sobretot per el control d'aforament, però com no, la gent gran, encantats que vinguin, i també a les estacions, doncs com no, tenim els nostres agents d'estació que continuen fent funcions per poder ajudar, doncs sobretot a això, no? La gent doncs que potser no hi està tan acostumada, perquè tot ara en aquest moment ha evolucionat molt ràpid, no? I les noves tecnologies han evolucionat molt, però no tothom ho sap fer anar, i sobretot això, sinó que ens truquin prèviament per poder-los informar i per poder-los orientar una miqueta.
Molt bé. Escolta'm, Vall de Núria també es caracteritza per la possibilitat d'allotjar-se i, a més, per fer doncs, àpats, etcètera, etcètera, o fins i tot reunions de treball entre setmana. No sé si ara amb el Covid això està més restringit o no. En definitiva, bé, imagina't quines reunions de treball, eh? L'Estatut als anys 30 es va fer aquí, eh?
Sí. De fet, és...
En una habitació, oi? Ara no recordo quina.
Sí, era l'habitació 202, que actualment és la 224, i encara en moltes ocasions doncs, hi ha gent que ens ho demana. De fet, a Núria encara hi ha l'anomenat Saló de l'Estatut, que es pot veure doncs, una mica doncs, els parlamentaris que es van reunir en aquests moments, hi ha una vitrina, hi ha una mica doncs, tota aquesta explicació. Per tant, un lloc molt ideal també, com deies, doncs, per venir-se a reunir, ara que ja sembla que aquestes restriccions també i ens deixen respirar una miqueta més. I com molt bé diu, també a nivell d'allotjament doncs, hi ha l'hotel Vall de Núria, els apartaments, després tenim un alberg, per tant, doncs, per venir a passar uns dies a aquesta vall fantàstica.
I ja n'hem parlat que precisament l'allotjament amb energia geotèrmica, per tant, això vol dir que energia del subsol, aquesta escalfor que hi ha a uns quants metres de fondària... Que tothom ho tingui clar, eh? no es va punxar al centre de la Terra, eh? Buscar el foc del centre de la Terra, sinó la temperatura com els cellers, eh? Que es busca uns metres sota terra i aquest doncs climatitza l'ambient i, per tant, bé, com sempre, excel·lència i en aquest sentit tot preparat, eh?
Sí, de fet, des de l'any 2011 nosaltres ja estem treballant amb la geotèrmia. Vam començar primer per l'edifici de Sant Josep i ara doncs, hem anat evolucionant a totes les altres instal·lacions de lo que és Vall de Núria i esperem doncs, el 2030 doncs, de poder tenir ja quasi bé tot el projecte acabat. Imagina't. I sobretot això, no? per produir emissions, diguéssim, el nostre objectiu és emissió zero, saps?
Acostar-nos,
a Vall de Núria, acostar-nos i ser més no? Clar. I, bueno, com dèiem, no? De fet, el cremallera ha fet 90 anys i sí. Jo sempre dic, bueno, quan vam pensar el fet de fer un cremallera, en aquells moments no es parlava tant de tema sostenible, no? Doncs sort, doncs, que es va fer un cremallera. Sí. Sí, ara a Vall de Núria doncs podem respirar aquest aire pur, per ja tant, que jo sempre dic que el cremallera és un filtre molt important i que ens ajuda a respectar, sobretot a nivell mediambiental, el que és Vall de Núria.
Perfecte. Ruth Bové, responsable del que és comunicació, relacions públiques de Vall de Núria. Un plaer, com sempre, una abraçada molt gran i escolta, que arribi aviat una nevada i que, com deia el famós i estimat Pitu Figueres, que no hem d'esperar a la nevada de Sant Josep, que sigui ja.
Moltes gràcies i espero doncs l'any vinent a veure si ens podem tornar a retrobar aquí als estudis.
Sí, en
tenim moltes ganes. Gràcies per convidar-nos.
Igualment, adeu-siau.
Adeu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, el cremallera és la manera més ràpida d'arribar a Vall de Núria. Es va inaugurar fa 100 anys, fa 55 o fa 90 anys? Si heu escoltat l'entrevista, us serà facilíssim de respondre. No us regalarem un cremallera, però sí un aplicador de cera líquida en zero. I quina és la zona més oriental de la Molina? Aquesta era la pregunta de la setmana passada, que ja té guanyadora. És del Baix Llobregat, de Sant Boi de Llobregat. S'emporta un aplicador de cera líquida en zero. Pot triar entre l'opció d'en serà amb fred, amb calent, etc. Diverses opcions. I la Marta Campos és la que ho podrà triar, perquè ho ha guanyat. I la resposta era els alabaus.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Doncs hem de parlar d'un cap de setmana dividit en dos. No perquè un dia hagi de ploure i l'altre no, això no. O en tot cas, dissabte, quatre gotes a la costa. Més aviat dividit en dos perquè dissabte s'esperen núvols, potser abundants en algun sector del país, a estones, i diumenge, en canvi, s'espera molt de sol, amb algun núvol costaner poc important. I la temperatura que baixa de dia. S'acaba aquesta anomalia de valors tan elevats al centre del dia, moltes comarques, especialment de muntanya. Moltes peticions a la carta. El febrer és un mes després, podríem dir, d'un desembre i un gener que acostumen a buidar les butxaques en què s'intenta refer-se una miqueta. El dissabte el Pol Manlleu i la Júlia Castells esquia a Masella, l'esquia a Vallter de la Montse Solanes o la Carla Puig excursió al Turó de l'Home. Doncs bé, en tots els casos hi pot haver núvols, no ha de ploure, probablement en cap cas, però atenció, Carla Puig, el Turó de l'Home especialment. Hi pot haver boira, la zona més alta dissabte. Diumenge ja no, faria més sol. Avisada estàs, però avisats esteu tots. Diumenge de calçotades, època de calçots. Al Prat de Llobregat, la Gemma Martínez, la trobada d'amics a la Granada, l'Alt Penedès, la Maria Santana o el Toni Navarro a Reus. Doncs si és diumenge, en tots els casos tindreu solet, potser alguns núvols al Prat de Llobregat. La Granada no és impossible. Cap de setmana, Cristina Jiménez, dissabte i diumenge a Castellfollit de la Roca, al Marc Ubiergo, a Sant Llorenç de Morunys o la Núria Bonilla, al Poble Nou del Delta. Bé, en tots els casos, diumenge sol i dissabte ennuvolat. Quatre gotes al Poble Nou del Delta dissabte, no és impossible. I a Portainer, l'Alba Sants, tot el cap de setmana, o a la Molina, la família Garcia. Dir-vos que el diumenge serà el dia amb més sol, farà més fred a la nit, la neu una mica més compactada, per tant, no tan primavera com aquests dies, i en tots dos casos, el dissabte potser amb més núvols.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, les reserves d'aigua als pantans catalans es troben més altes o més baixes que fa un any? Premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra, gran cupatge de quart de litre, arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. I de la setmana passada, el concurs que ja té guanyadora. Un indret a Catalunya amb la característica anomenada Piscina Freda va arribar fa uns dies als 30 sota zero. Quin indret i a quina comarca? La resposta era l'Estany Saboró, el Pallars Sobirà. L'ampolla d'oli d'oliva verge extra, gran cupatge de quart de litre, arbequina del Priorat, gentilesa del Prior Day, que se l'emporta, no ens diu de quina ciutat, de quin poble, no ho sabem, però sí que sabem el seu nom, Mireia Martí.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics, amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Tenim finalista de la setmana, és Jaume Ávila, un altre dia de cel serè a Montblanc, a la Conca de Barberà. Foto del penúltim dia del mes de gener amb un cel ben ras i la silueta just a la sortida de sol.
La setmana que ve.
Un green meteo, Mauri. Atenció, que tindrem una llarga conversa sobre energia solar amb els responsables de l'empresa Solideo. Donarem detalls de les estufes ecològiques de les terrasses dels bars, una empresa 100% catalana amb aquesta patent europea, amb aquestes estufes que tant contaminen, que tan poc escalfen, i ells ho han solucionat. Unes estufes d'aquesta mena que estaran prohibides en pocs anys a les terrasses dels bars i que ja ho estan a hores d'ara en alguns països d'Europa. Però ells, aquesta empresa 100% catalana, ho ha solucionat tot això. I també coneixerem el servei de bicicleta compartida de la ciutat de Girona. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat i som a Facebook i a Twitter. I avui el nostre programa ha estat realitzat gràcies a la feina de sotsdirecció i producció de la Núria Ventura, el Néstor Gómez a la redacció, el Dani Rodríguez i l'Isma Sabrián, els nostres tècnics, i a direcció i presentació, qui us ha parlat, el vostre home del temps, com a mínim d'aquest programa, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.